Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
El futur de l'escola Sant Muntada es podria decidir dimarts que ve. Aquesta és la data en què es trobaran les famílies, el regidor d'Educació i el director de Serveis Territorials per debatre sobre la segona línia d'aquest centre. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. La proposta de Serveis Territorials és que el centre educatiu de la Creu Alta tingui de forma definitiva dues línies després dels dos grups bolets de P3 creats als últims cursos. Les famílies, però, creuen que aquest pas no afavorirà el projecte educatiu de Sant Muntada. Carme López és presidenta de l'AMPA.
Aquesta conversa ja l'hem tingut l'any passat amb Serveis Territorials. Ens van prometre que no tindríem una segona línia Sant Muntada i ara tornem a repetir la mateixa idea. Que nosaltres hem tingut dos bolets, però altres escoles ja n'han tingut altres. Per tant, no és una cosa de fa dos anys, de fa bastants anys. Per tant, és una cosa que ja s'hauria d'haver començat a resoldre d'una altra manera, no picant bolets a les escoles i intentant resoldre el problema amb pegats.
L'AMPA convoca una concentració pel dia de la reunió a l'exterior de Serveis Territorials per fer pressió al departament.
Sabadell ja està en alerta per vent.
L'Ajuntament ha activat el Pla de Protecció Civil Municipal aquest migdia en comprovar que l'episodi de vent s'ha agreujat. Entre altres coses, s'han suspès les activitats a l'aire lliure i s'han tallat els accessos a boscos i parcs. Així mateix, també s'ha activat l'operació Fred per atendre'l sense sostre.
Ja se sap la causa de l'accident d'avioneta del desembre del 2018 que va acabar amb l'aeronau encastada en una benzinera de Badia.
Segons l'informe de la comissió d'investigació impulsada des de Foment, el sinistre va ser fruit d'una maniobra errònia d'aproximació a l'aeroport de Sabadell quan es disposaven a aterrar-hi. En l'accident hi van perdre la vida els dos ocupants de l'avioneta.
En esports, el Sabadell s'emporta la setena victòria consecutiva a casa davant l'Atlético Levante.
Amb aquesta victòria per 1-0, els arlequinats sumen 4 punts d'avantatge respecte al segon classificat i 6 de marge per mantenir-se a la zona del play-off. Una situació que es dona també perquè tots els rivals directes del centre d'esports, a excepció del Castellón, han punxat aquest cap de setmana.
Són algunes de les notícies que us explicarem en la pròxima mitja hora amb el Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Mateix tenim 8 graus a Sabadell, temperatures que han tornat a baixar després del petit repunt de la setmana passada i avui sobretot un dia marcat pel vent i per aquesta amenaça de pluja i de neu. Què hem d'esperar per les pròximes hores? Li preguntem al Sergi Gallego. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Avui tenim un temporal força dur de vent i mar que afecta bona part de Catalunya i sobretot el litoral i el prelitoral, amb ratxes de gregal que superaran els 70 km per hora i les onades voltaran entre 5 i 6 metres d'altura. Durant les properes hores romandran aquestes condicions i a més s'espera precipitació al litoral, al prelitoral i a punts de la depressió central amb una cota al voltant dels 400 metres, localment més baixa en funció de la intensitat. Pel que fa demà, el temporal continuarà afectant a Catalunya i portarà precipitació a qualsevol punt del territori, tret del Pirineu Occidental. A més, aquesta pluja podrà anar acompanyada de fang. El vent i la mar continuaran registrant valors extrems, sobretot al litoral, per tant, molta precaució. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem retencions a la C58, 2 quilòmetres a Terrassa per anar cap a Manresa, 1 quilòmetre a Ripollet, també en sentit nord, i 2 quilòmetres i mig a Montcada per anar cap a Barcelona. A la P7 també trobem problemes a Barberà, 1 quilòmetre de cues en sentit sud. Pel que fa a la capital catalana, ha trànsit molt dens a aquesta hora a la ronda litoral entre Montjuïc i la Barceloneta en els dos sentits, i també problemes a la ronda de dalt entre Diagonal i el túnel de la Rovira, on trobem trams d'aturades en els dos sentits. Passen 4 minuts de les 7, avui comencem el Notícies Vespre parlant d'educació, perquè la comunitat educativa de l'escola Sant Muntada, la Creu Alta, té una cita clau el pròxim 28 de gener. Representants de la direcció i de les famílies es reuniran amb el director de Serveis Territorials, Jesús Vinyes, i el regidor d'Educació, Manuel Robles. Una trobada que ha de servir per determinar si el col·legi acabarà sent de dues línies, tal com voldria el departament. La decisió s'ha de prendre abans no comenci el període de preinscripcions el pròxim 23 de març.
Les famílies del centre, però, ja han avisat que no estan disposades a acceptar la proposta de la conselleria. En una entrevista del programa El Cafè de la Ràdio d'aquesta emissora, la presidenta de l'AMPA de l'escola Sant Muntada, Carme López, ha assegurat que fer el col·legi de dues línies de forma permanent és inviable, bàsicament diu per dos motius.
En principi, el projecte educatiu és un projecte educatiu que, com sabeu, som una escola magnet i està encara consolidant-se. Llavors, això seria un problema també, perquè ens basem a l'escola es basa en aquest projecte, en els desdoblaments de grups, i I clar, això no seria possible tampoc degut a l'espai que tenim. I el segon punt és exactament l'espai que tenim. No és suficient. O sigui, ja l'any passat i l'anterior vam tenir dos bolets, i clar, els espais, entre cometes, que feien servir per altres coses, se'ns l'hem menjat.
López ha assenyalat que aquesta situació no és nova i recorda que els últims dos cursos l'escola ha hagut d'assumir dos grups bolet de P3 per donar resposta a tota la demanda de places que actualment hi ha al barri.
L'any passat ja vam tenir aquesta notícia. En realitat no ens van dir que seria un bolet, sinó que seria una escola de doble línia, i l'equip directiu ja es va reunir amb serveis territorials, els va presentar totes les planos, fent-li evident l'estat que teníem, la forma de treballar, i evidentment serveis territorials va dir, doncs sí, és veritat, no podeu acceptar una doble línia, però sí que podeu acceptar 11 grups, els podem encabir, 11 grups, exactament el P3 i el P4 actuals que tenim doble. Amb els 9 que teníem ja d'una sola línia, doncs són els 11 grups màxims que podíem acceptar.
Aquesta emissora s'ha posat en contacte amb la regidoria, els serveis territorials i també amb la direcció del Sa Muntada per copsar la seva visió del tema. Totes les parts han declinat l'oferiment fins que no es produeixi la trobada del dia 28 de gener. L'AMPA ha demanat a les famílies de l'escola que aquell dia es concentrin a les portes de serveis territorials a la Gran Via per fer pressió al departament.
I de la Creu Alta anem fins a Canllong perquè els veïns dels pisos de Vimbusa de l'Avinguda Estrasburg confirmen problemes constants amb l'aigua calenta i la calefacció. Els residents consultats per aquesta emissora asseguren patir una situació des de fa anys, tot i que aquest hivern s'ha accentuat encara més. Uns problemes que s'han donat a conèixer a l'empresa encarregada del manteniment de les bombes geotèrmiques en nombroses ocasions. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Des de fa un any, el bloc del número 59 de l'Avinguda Estrasburg compta amb una nova companyia de manteniment. Alguns veïns apunten que la tensió ha millorat, però insisteixen que el problema no s'arriba a resoldre mai del tot. En Julio i en Rubén Murillo, pare i fill, veïns del 5è segon, han explicat a aquesta emissora com viuen aquests problemes en el seu dia a dia.
Yo un día cuando fui a la ducha me tiré media hora esperando que saliera el agua caliente y no salía agua caliente y tuvimos que llamar a un técnico porque
muchas veces se abre el agua caliente y hay que esperar un buen rato, o sea, gastamos mucha agua esperando que suba el agua caliente y cuando hay que esperar mucho llega, pero justito, está como templada, nunca es un agua caliente que te quemas. Cuando funciona bien, funciona bien.
Alguns veïns s'han queixat de la situació en moltes ocasions, d'altres puntualment, però tots lamenten que o no hi ha resposta o és temporal. Anna Rodríguez és una altra de les veïnes.
Denunciar no, dir-ho sí. Primer s'encarregava Vimbusa directament i llavors venien de clim, Catalana Occident, em sembla, o bueno, una empresa d'aquestes de clima, i t'ho venien a arreglar, representa, però no t'ho solucionaven. I ara ho porta una empresa externa que no recordo el nom. Llavors, ara, si tens algun problema, truques allà i, en teoria, han de venir. Jo, de fet, vaig trucar fa un parell de setmanes i encara estic esperant que em truquin.
El grup municipal de Ciutadans denunciava divendres que aquesta situació és inadmissible en pisos de propietat municipal. Des de l'Ajuntament, per la seva banda, asseguren que estan al damunt de la companyia de manteniment per buscar solucions, de forma conjunta amb els propietaris dels pisos privats.
L'Ajuntament de Sabadell activa el Pla de Protecció Civil Municipal en fase d'alerta per l'episodi de vent i pluja d'aquest dilluns i dimarts. Aquest migdia s'ha reunit el Comitè de Coordinació d'Emergències, que també ha pres la decisió d'activar l'operació Fred.
Els serveis municipals han senyalitzat o tancat alguns accessos a boscos i parcs amb risc de caiguda de branques d'arbres. És el cas de la zona del Parc Taulí, el Bosc de la Concòrdia i el de Can Uriac, la plaça Taulí, el Parc de la Romeua i el Parc Catalunya. Pel que fa a les zones inundables del Rodal, la policia avalua el cabal del riu Ripoll i si detecta un augment del seu nivell en tancarà els accessos. Es desaconsella travessar torrents i zones inundables. El Servei d'Esports ha suspès les activitats programades en instal·lacions municipals a l'aire lliure. També des d'Educació s'ha fet el mateix a totes les escoles bressol i de primària. Es recomana tancar finestres i recollir tendals, així com no deixar als balcons, façanes i terrasses objectes que puguin caure al carrer. S'aconsella que no es camini gaire prop de les façanes dels edificis i allunyar-se de tanques d'obres o altres elements que puguin sortir volant. El regidor d'Acció Social i Habitatge, Eloi Cortés, diu que el personal municipal es mobilitza de manera especial quan s'activa el pla.
Això suposa que la policia municipal està especialment atenta, que també serveis com mobilitat o espai públic estan doblement actius per tenir controlat en tot moment que no hi hagi cap incidència en la mobilitat. Hem monitoritzat també, per exemple, als ponts de la Gran Via en cas d'inundacions, i també sí que s'han creat alguns equips petits a nivell d'espai públic i parcs i jardins per poder actuar ràpidament en cas que hi hagi alguna caiguda d'arbres a la via pública, no? Normalment no ho fan els bombers, però tenint en compte que a vegades s'han donat situacions de moltes incidències, doncs es reforcen aquests serveis per poder actuar de manera immediata.
A banda dels serveis socials, la neteja i recollida de residus també s'ha reforçat, ja sigui per evitar que s'acumulin fulles que facin de tap en llocs on cal desaiguar o per casos de contenidors que la meteorologia desplaça de la seva posició.
A les xarxes socials s'han pogut veure alguns dels efectes del temporal de vent. Diferents usuaris de Twitter han mostrat com alguns arbres d'alçada considerable havien caigut a diferents punts de la ciutat, causant de moment alguns danys materials. Ha passat a la plaça Cambó, a l'avinguda Pablo Iglesias i a la plaça Taulí. Bombers han rebut una seixantena d'avisos a la ciutat.
A tot Catalunya, les ratxes de vent han estat excepcionals, segons ha informat el Servei Meteorològic de Catalunya. A Cabrils, al Maresme, s'han registrat cops de vent de 116,6 km per hora, els més forts dels seus gairebé 13 anys de dades. I l'Observatori Fabra de Barcelona ha detectat una ratxa de 104 km hora, la més elevada dels últims 8 anys. A més, neva a punts diversos de Catalunya, com ara les Terres de l'Ebre, l'Empordà i la Catalunya Central.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
L'accident d'avioneta que el desembre del 2018 va tenir lloc a Badia va ser fruit d'una maniobra d'aproximació incorrecta a l'aeroport de Sabadell. Aquesta és la conclusió de l'informe tècnic de la Comissió d'Investigació d'Accidents i Incidents d'Aviació Civil del Ministeri de Foment, que ha avançat al mitjà Nació Digital. Els dos ocupants de l'aeronau que va xocar contra una benzinera quan anava a aterrar a l'aeroport de Sabadell van perdre la vida en el sinistre.
El document explica que abans del xoc l'estabilitzador dret de l'avioneta va impactar amb un arbre. Tot seguit es va produir la topada final, que va ser molt violenta i va acabar amb la vida dels dos ocupants de l'aeronau. L'informe de Foment també recull les declaracions de tres testimonis. Un d'ells, mecànic de l'aparell sinistrat, assegura que volava molt baix i cada cop el morro es va inclinar i va intentar corregir la pèrdua de velocitat posant el límit al motor. El controlador de l'aeroport, per la seva banda, li va cridar que volava a una velocitat massa alta i per sobre dels 3.500 peus d'alçada, fora de la seva àrea de responsabilitat. Aquesta alçada, a més, feia impossible fer correctament l'aproximació per aterrar. A tot això, el document també menciona que la benzinera no vulnera l'alçada limitada per l'Organització de l'Aviació Civil Internacional, tot i això apunta que no es pot descartar l'efecte de l'edifici en la pertorbació del vent i la seva influència en l'accident.
Notícies vespre.
L'empresa tèxtil Grup Torres Prades i l'economista Joaquim Badia rebran aquest vespre els Premis Floc de Llana 2019, uns guardons atorgats pel Gremi de Fabricants en el marc dels actes de la festivitat de Sant Sebastià, patró de l'entitat. L'acte de lliurament començarà 8:15 del vespre a la seu del Gremi, al carrer Sant Quirze, amb una conferència a càrrec de Jordi Alberic, sota el títol Un nou pacte social per facilitar el creixement econòmic.
La patronal sabadellenca del tèxtil ha distingit l'empresa Grup Torres Prades per la seva trajectòria creixent des de 1975 i el seu compromís amb la indústria, la creació de llocs de feina i la preservació del medi ambient. En el cas de l'extreballador del Banc Sabadell, Joaquim Badia, el gremi ha tingut en compte el seu compromís amb el desenvolupament social, cultural i econòmic de Sabadell, així com la seva manera de fer i de ser, sempre diuen, constructiva, col·laboradora i amable. A banda d'aquests dos premis, durant la vetllada d'aquest vespre també es reconeixerà la Federació d'Associacions de Veïns de Sabadell amb motiu del 50è aniversari i la Congregació de Caràcter Benèfic Missioneres de Jesús, Maria i José, pel seu suport a les famílies de la llar d'infants Mare de Déu del Pilar.
Ferran Burguillos deixa la direcció de la xarxa de biblioteques municipals de Sabadell amb molt bones xifres. Més del 40% de la població té el carnet. Més de 500.000 de persones passen anualment per les seves instal·lacions i es presta més de 300.000 volums cada any. Burguillos es trasllada ara al capdavant del Consorci de Biblioteques de Barcelona, on va guanyar el concurs per ser-ne el gerent per davant dels 21 altres aspirants.
Burguillos ha fet un bon balanç dels seus 10 anys dirigint les biblioteques municipals. Va agafar les regnes dels equipaments el 2009, en un moment en que l'Ajuntament va potenciar la xarxa de biblioteques creant aquell mateix any la del Nord, el següent la del Sud i el següent la de Ponent. Assegura que ara marxa content per la feina feta amb tot l'equip. Són declaracions al programa Al Matí.
Tot el treball fet, el treball magnífic que hem pogut fer amb l'equip de treball de les biblioteques, tant per part de les direccions que han impulsat i han liderat una mica doncs, tot el canvi i després amb tota la resta de l'equip, des de les persones, diguéssim, que potser no coneixeu tant perquè no estan directament en els taulells de biblioteca, no? Com puguin ser, per exemple, doncs, l'equip de consergeria, que és fonamental doncs, perquè les instal·lacions funcionin, perquè tot estigui preparat al moment que hi hagi activitats, etc.
Un dels principals problemes que haurà de gestionar al capdavant del Consorci de Biblioteques de Barcelona serà reduir les agressions i conflictes que pateixen els seus treballadors. Assegura que una de les primeres mesures serà millorar les seves condicions laborals.
Més notícies del dia. 24 empreses del sector de la restauració i dels instal·ladors oferiran formació i un contracte de 9 mesos a persones en atur.
Ho faran a través del programa APP, finançat amb 455.000 euros pel Servei d'Ocupació de Catalunya. La tinent d'alcaldessa de Desenvolupament Econòmic, Montse González, destaca el punt fort d'aquesta iniciativa.
El que ens sembla més important és que és un projecte que està adreçat a persones que tenen una necessitat imperiosa de treballar i això no els hi permet formar-se. I per tant, doncs, és, com diríem així vulgarment, mataríem dos pàjaros d'un tiró. La gent s'està formant mentre s'està treballant i pensem que és molt interessant.
Els interessats ja s'hi poden inscriure a la Port Llong. Es donarà prioritat a les persones en atur que no tinguin cap mena de formació prèvia.
La UAB incorpora 3 catedràtics com a membres numeraris de l'Institut d'Estudis Catalans.
Un d'aquests serà el primer en fer-ho al Departament d'Història i Història de l'Art. Miquel Molís, arqueòleg especialitzat en l'origen de l'agricultura i la ramaderia, ha estat entrevistat avui al programa El Cafè. És un dels màxims experts en prehistòria al Pròxim Orient i ha revelat cap on vol que vagin les seves pròximes investigacions.
L'origen de la família. Quan, des d'una estructura tribal, que és proposada per el que serien els caçadors-recol·lectors, passem a una estructura, ja no diré de família mononuclear com som ara, perquè ara ja estem a la mínima expressió, però vull dir, sí, una família en què el pes, diguem-ne, de l'estructura de pares, fills i germans, cosins, etc., té una significació.
Entre les seves troballes més destacades hi ha una sèrie de figures femenines relacionades amb l'agricultura i diverses pintures trobades en jaciments de Síria i el Kurdistan on ha estat treballant els últims anys.
Segon dia de dol oficial a Terrassa per l'assassinat d'una dona a mans de la seva exparella.
Els Mossos d'Esquadra investiguen els fets que van tenir lloc dissabte a la nit a l'aparcament d'un centre comercial. L'agressor, un agent de la policia catalana, va disparar contra la dona amb la seva arma reglamentària i posteriorment es va suïcidar. La víctima era estudiant en pràctiques a l'UCI pediàtrica del Parc Taulí i en senyal de dol i rebuig a l'últim assassinat masclista a l'hospital ha fet un minut de silenci aquest migdia. D'altra banda, i al vespre, un centenar de persones es va manifestar a la ciutat veïna el crit d'ens cuidem les amigues, no la policia, una marxa que va acabar davant de la comissaria dels Mossos de Terrassa.
El mal temps, bona cara. El Teatre Sant Vicenç celebra aquest vespre la Setmana del Sant Vicenç, ja que aquest dimecres és el dia del patró de la parròquia de la Creu Alta, on hi ha l'entitat. I ho faran amb una gran dosi de rialles, ja que han programat l'últim espectacle de l'humorista Toni Albà. L'actor i imitador farà l'estrena mundial, en les seves pròpies paraules, del muntatge Atac de Ràdio sobre el món d'aquest mitjà.
Exacte, el protagonista de la producció compra una emissora i descobreix que està endeutada de dalt a baix. Com ja és habitual en els seus espectacles, hi haurà un únic actor, però molts personatges.
Un espectacle que es diu Atac de Ràdio i que va sobre el món de la ràdio, sobre les aventures que passa un senyor que acaba de comprar l'emissora de ràdio en la qual ha estat treballant i aleshores doncs hi ha un embolic perquè resulta que l'emissora estava completament endeutada i ho ha de tirar endavant com sigui perquè el personal l'ha deixat penjat. I d'això va, o sigui, de riure d'aquest món en el qual vosaltres treballeu i que coneixeu també.
Les entrades ja fa dies que es van posar a la venda a un preu de 5 euros. La funció començarà a les 9 de la nit.
Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online, ara et porta la compra a casa. Ja pots gaudir del nou servei a Terrassa, Sabadell, Barberà del Vallès i Sant Quirze del Vallès. Amb una promoció especial de benvinguda. Les despeses d'enviament de les 5 primeres compres són gratis. És fàcil, ràpid i comodíssim. Fes la teva compra a bonpreuesclat.com i amb un clic ja la tens a casa. Bonpreu i esclat.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca per fer un repàs a l'actualitat general, una actualitat que avui passa als jutjats perquè el major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha declarat avui el judici que se celebra des d'aquest dilluns a l'Audiència Nacional.
Ho ha fet responent a les preguntes del fiscal Miguel Ángel Carballo, que ha començat interessant-se pel procediment pel qual va ser ascendit a major i ha preguntat a Trapero si en el procés hi havia tingut algun paper el president de la Generalitat en aquell moment, Carles Puigdemont. Trapero ha marcat distàncies amb l'expresident.
¿Usted tenía buena relación con el presidente de la Generalitat en aquel momento?
Yo ni buena ni mala. Era el presidente de la Generalitat y desde...
Sí, pero por encima de eso, yo le pregunto si usted quiere contestarlo. ¿Su relación personal era buena? ¿Tenía una buena? ¿Eran ustedes una relación estrecha?
No, yo no tenía ningún tipo de relación estrecha con el presidente.
De fet, Trapero ha defensat que quan Albert Batlle li va proposar l'ascens l'abril de 2017, Puigdemont no ho sabia.
A tot això, el tribunal ha descartat la petició perquè el procediment passés a l'Audiència de Barcelona.
Ara bé, en la resolució de les qüestions prèvies, el tribunal ha atès la petició de la defensa de la Plana per tal que l'intendent no pugui assistir a les sessions del judici un cop hagi declarat fins als informes finals. La seva defensa ho havia demanat al·legant que la Plana pateix estrès posttraumàtic. D'altra banda, la Fiscalia manté l'acusació de rebel·lió, tot i que la sentència del procés va condemnar per sedició, un delicte menor, als líders independentistes.
I el govern i els comuns pacten els pressupostos de la Generalitat per al 2020.
Un acord que reflecteix un increment de la despesa pública respecte dels comptes en vigor i també en comparació amb el frustrat projecte de pressupostos de l'any passat. La despesa s'incrementarà en més de 3.000 milions d'euros, així com també la inversió en més d'un 25%. Pel que fa als números concrets, el pacte entre el govern i els comuns preveu destinar 70 milions d'euros a les escoles bressol i més beques menjador. També una injecció extra per salut de 908 milions d'euros i un augment de 1.400 professionals. De la mateixa manera, l'acord també preveu reduir de 180 a 90 dies l'espera per operacions de cataractes, pròtesi de genoll i també de maluc.
Moment ara pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
4 punts d'avantatge respecte al segon classificat, 6 de coixí per seguir a la zona playoff i 7a victòria consecutiva a casa davant gairebé 4.500 espectadors. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Cap de setmana que ha fregat la perfecció per un centre d'esports que va reforçar el liderat imposant-se per 1-0 a l'Atlético Levante.
I diem que frega perquè només el triomf in extremis del Castellón va esgarrar un pèl al desenvolupament de la jornada en la qual la resta dels perseguidors van acabar punxant. El Sabadell, màximament fiable al temple, en va tenir prou amb un gol de Boris Garros, aprofitant un cop més l'estratègia. El centre d'esports cada cop té més a prop l'objectiu, però el tècnic Antoni Hidalgo recorda el llarg camí que queda per recórrer.
Tranquil·litat, gens. A mi no em dóna tranquil·litat. Jo només ara toca descansar, toca assegurir la victòria, perquè s'ha de fer així, però sabent que això no para, els punts que tenim no et donen per res, hem de continuar pensant que ens queda molt per fer, i això és una realitat molt gran, no?
En l'enfrontament, per cert, va debutar el nou fitxatge, Eber Pena, així com el jove del filial Marc Bellalta. I com deien, davant 4.500 espectadors, la millor entrada de la temporada, aprofitant la promoció feta pel club. Hidalgo també es va referir a aquesta qüestió.
Nosaltres juguem pels nostres, sempre venen aquests, aquests no fallen mai. Passi el que passi, estem on estem, en totes les situacions, i el que vulgui afegir-se, benvingut serà. Avui han sigut 4.000, esperem que cada cop vingui més gent. Ho vaig dir l'altre dia, moltes vegades l'equip ha de donar perquè la gent vingui. Més els nois no poden fer perquè vingui més gent, no? Al final, hem, això que sempre parlem, de despertar aquest sentiment que hi ha a la ciutat. Bueno, estem fent moltíssimes coses i nosaltres continuarem fent la nostra feina perquè vingui més gent.
Pròxim compromís del Sabadell aquest diumenge a les 12, visitant el València Mestalla. Per al desplaçament, el centre d'esports vendrà 100 entrades a les seves oficines a un preu de 3 euros i de nou posarà a disposició tiquets d'autocar per 20 euros més. Al València no vendrà entrades per als aficionats visitants en el seu estadi.
No deixem el futbol, però anem fins a Primera Catalana, perquè el Sabadell Nord va tancar la primera volta empatant a 4 a casa contra Lloret en un partit absolutament esbojarrat. Els de la Costa Brava van tenir moltes més ocasions, però el Sabadell Nord es va deixar empatar 3 cops.
Dos penals transformats per Carlos Silva capgiraven encara la primera meitat el gol inicial dels lloretencs. A la segona, el Lloret sempre va ser capaç d'empatar un cop els de Quico Díaz agafaven avantatge. El 4-3 marcat per Luc en el 86 semblava definitiu, però una errada defensiva uns segons després significaria el 4-4 final. Per Carlos Silva, una falta de concentració imperdonable.
Una sensación un poco rara porque hemos empezado raros en el partido desde el minuto cero, ellos no han tenido 15 minutos que hemos estado un poquito fuera de partido nosotros y nada, ganando ya el minuto 90 creo que era, minuto 89 nos ponemos 3-4 y una jugada, la siguiente jugada nada más sacado de inicio, ellos no hacen gol, falta de concentración ahí del equipo, tendríamos que estar más intensos y saber gestionar estos minutos finales.
El Sabadell Nord tanca la primera volta classificat a la part mitja de la classificació amb 22 punts.
Caral Castellet es va penjar el segon or de la temporada a la Copa del Món de Snowboard. La surfista de neu sabadellenca es va enfilar fins als 90 punts a la final de la tercera prova mundialista per imposar-se a l'Ax a Suïssa.
Després del triomf a la prova inaugural a Cooper Mountain i de no haver passat el tall a la Secret Garden a la Xina, Castellet va tornar pujant al més alt del podi per davant de Kai Xuetong i Jia Juliu. Una victòria més especial per haver-se donat a l'estació on s'acostuma a entrenar.
És un somni per mi poder ser aquí. Tinc molts records viscuts aquí i és un lloc que em transmet molta energia positiva. És el meu lloc preferit per anar a Snow. Estic molt, molt feliç d'estar aquí. Simplement no tinc paraules.
A la general, la sabadellenca segona, 160 punts de Jia Juliu, a dues proves per acabar de completar el calendari. El pròxim repte de Castellet seran els X Games, que es disputen a partir de dijous també a Estats Units, concretament a Aspen.
Repassem la resta de qüestions esportives del dia. Comencem amb handbol. Un gol a 4 segons del final de Quim Baillo dona la victòria en extremis a l'Oar Gràcia. Els verdiblancs van haver de suar de valent per imposar-se 27-28 a la pista del Sant Cugat.
I afortunadament l'últim llançament dels Sant Cugatencs no va entrar i els dos punts van volar cap al carrer Bocaccio. Baillo explica com es va forjar la jugada del gol decisiu.
La jugada va ser, estava planificada per tot l'acabar per la dreta i així va ser. El Matías va poder agafar la pilota, l'únic que va ser una jugada una mica polèmica, va aconseguir filtrar un passi cap a l'altra banda i mira, per casualitat l'haig poder agafar jo i va anar dins.
Ara el Gràcia escala fins a tercera posició després de l'ensopegada del Granollers B. Salvar-se la burzina al desplaçament a Sant Cugat. Ara els graciencs preparen la segona sortida consecutiva. Serà diumenge, precisament, a la pista d'unes Esplugues que té els mateixos punts que els verdiblancs.
I un ex de l'Oar Gràcia, com és el sabadellenc Aleix Gómez, disputa en aquests moments el penúltim partit del main round de l'europeu que s'està jugant a Suècia, Noruega i Àustria.
El rival és Bielorússia, que tan sols suma dos punts per contra la selecció espanyola, lidera el seu grup amb 6 punts. El marcador ara mateix és de 21-19. En el que portem de Campionat d'Europa, el jugador sabadellenc del Barcelona suma 13 dianes.
A la Copa Catalunya de bàsquet, la Pia va sortir escaldada de la seva visita a l'Almeda. En el primer partit de la segona volta, els homes de Jaume Prat no van tenir opció en cap moment i van caure per 79-64.
El 15-4 inicial només seria un avís de la tromba que haurien d'afrontar els escolapis. Al descans, la diferència ja era de 23 punts i a l'últim quart es va enfilar fins als 27. Oriol Andrés, el màxim anotador del sabadellencs i capità de l'equip, admet la superioritat del rival.
Ens van passar per sobre, van marcar el ritme de partits des de l'inici. Per mi, a nivell de ritme, no ens van donar opció en cap moment. Vam sortir probablement destemplats, descol·locats i un mal parcial d'inici. A vegades el pots salvar, però quan et trobes un equip que és regular i seriós amb la seva feina i durant tot el partit van estar doncs, concentrats i sumant, doncs no hi arriba i és el que ens va passar.
La derrota deixa els escolapis novens en el llindar de la zona de perill. Aquest cap de setmana la competició s'atura per la celebració de l'All-Star de la Copa Catalunya.
I acabem amb waterpolo. L'europeu de Budapest, la selecció espanyola masculina, ha superat sense problemes l'eliminatòria de vuitens.
El combinat estatal ha derrotat Alemanya per un clàssic 6-12 dimecres. Els de David Martín amb el porter de l'Astralpool, Edu Lorri, a les seves files, qui per cert ha jugat avui 3 minuts, es veurà les cares a quarts amb Sèrbia aquest dimecres. Demà, a 6:15, serà el torn de la selecció espanyola femenina. Laura Ester, Judit Forca, Maika García i la resta de l'equip s'enfrontaran amb Grècia en els quarts de final.
Gràcies, Sergi. Bona tarda.
A tu, Karen.
Per 8:45, tanquem el Notícies Vespre d'aquest dilluns 20 de gener. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, amb actualitzacions a l'instant a les xarxes socials, Facebook, Twitter, Instagram. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 9 del matí amb el Cafè de la Ràdio. Però ara no marxeu perquè la programació continua a les 8 amb Generació BCO i a les 9 amb el Xocolata Express. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.